Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els metges del Taulí i dels CAPs tornen a aturar-se de demà fins divendres a l'espera que Salut doni resposta a les seves reivindicacions. Tot i que s'han acostat posicions entre metges de Catalunya i Salut, encara queden esculls per resoldre. Per això convoquen aquesta vaga que se suma a la de la setmana passada. El delegat de metges de Catalunya al Taulí, Àlex Mayer, assegura que el seguiment a la ciutat va ser bo.
Parlem entre un 50 i un 60 dels facultatius que podien estar en vaga. Evidentment, aquí s'han de descomptar els serveis mínims, qui està de postguàrdia, etcètera, però bueno, és un seguiment que és un pèl per sota de la mitjana que havíem convocat per part del sindicat, però moltíssim per sobre del que va comunicar el Departament de Salut que hi havia hagut com a seguiment general, que s'havia dit un 15.
La protesta arriba més en un context en què la falta de metges especialitzats s'intensificaran els pròxims 2 anys per la jubilació d'un 30% dels facultatius. L'Ajuntament ha cedit a la pressió dels veïns de Torre-romeu i instal·larà una passera provisional per creuar el riu Ripoll. La passera de formigó es construirà en els pròxims dies per donar una alternativa de pas als veïns i als usuaris de l'entorn fluvial, mentre l'Agència Catalana de l'Aigua rehabilita les de Calgrau i el molí del Fontanet. I en esports, el Sabadell està pendent de poder tancar un fitxatge d'última hora a poques hores perquè s'acabi el mercat d'hivern. Després de les arribades d'Adrián Ortola i Cristian Herrera, el club tindria entre mans una última operació que està en fase avançada, però encara sense materialitzar. Aquestes i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació bastant complicada a la xarxa viària catalana. A l'AP7 trobem 2 quilòmetres de cues a Barberà en sentit sud. A la C58, 1 quilòmetre més de retencions a Sant Quirze en sentit nord. I ja a Barcelona, aturades a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en sentit Llobregat i a la ronda de dalt entre Sarrià i el túnel de la Rovira en sentit Meridiana.
El temps.
Ara mateix tenim 9 graus a Sabadell, 1 grau més que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Seguirà pujant la temperatura? Li preguntem al Jordi Mateu. Bona tarda.
Hola, bona tarda. El sol s'imposa a tota Catalunya amb un cel serè o poc ennuvolat que es mantindrà tant durant la resta d'aquest dimarts com també al llarg de les properes jornades. I és que ens espera un temps molt estable amb la presència de l'anticicló i així demà dimecres també hem d'esperar que el cel estigui serè o poc ennuvolat, només amb algunes pinzellades de núvols alts que poden arribar pel nord del país. Sí que hem d'esperar demà a primera hora del matí la presència d'alguns estrats baixos o boires a punts de la depressió central i fins i tot també al nord de la Vall de l'Ebre. Seran estrats baixos o boires que ràpidament s'aniran trencant. Pel que fa a la temperatura, tendència a l'alça de la temperatura ja avui dimarts. Durant les hores centrals del dia els valors de temperatura són entre lleugerament i moderadament més alts i també demà hem d'esperar uns valors matinals que pujaran respecte als d'avui. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El personal sanitari de l'Hospital de Sabadell i l'atenció primària estan convocats per fer vaga des de demà al matí fins aquest divendres. El Departament de Salut i metges de Catalunya estan celebrant diàriament reunions per desencallar la situació, però de moment les mobilitzacions es mantenen. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El portaveu del sindicat al Parc Taulí, Àlex Mayer, ha reconegut al Cafè de la Ràdio que no poden desconvocar la vaga, tot i que les postures, gràcies a les trobades periòdiques entre les dues parts, s'estan apropant.
La veritat és que ahir va ser un dia profitós. És veritat que ja la setmana passada s'havien apropat postures, però encara estàvem lluny, però és veritat que ahir van ser moltes hores de negociació i crec que doncs, bueno, les postures es van apropant poc a poc, però el fet que avui hi hagi una altra vegada reunió aquest matí és una bona senyal.
També ha explicat que els principals esculls per suspendre la vaga són les millores salarials i com es concreten els compromisos del departament.
Sempre hi ha el punt retributiu que costa d'encaixar per una qüestió de conveni, perquè són coses que s'han de pactar extraconveni i directament amb el departament, i això pues, costa de caixar jurídicament, i després, doncs, clar, tot el que siguin compromisos, que el compromís és fàcil de fer, no? Traduirem les llistes d'espera o esponjarem les agendes dels metges d'atenció primària, això és molt fàcil de prometre, però a l'hora de concretar com es farà és aquí on estan les dificultats.
A més, assegura que si no es resolen les seves reivindicacions, Metges de Catalunya continuarà convocant mobilitzacions les pròximes setmanes.
En principi mantindrà les mobilitacions d'aquests 3 dies, però bueno, és veritat que si demà doncs, encara no ha arribat l'acord, però arriba dijous, doncs divendres ja estarà desconvocada. M'explico, al final és una qüestió molt dinàmica, és una qüestió que va a hores, i ara per ara, la vaga de demà passat i divendres està convocada.
Sobre les dues jornades de vaga de la setmana passada, diu que entre un 50 i un 60% dels professionals disponibles al Taulip van donar suport a l'aturada, i no el 15% que va anunciar el departament.
Encara en l'àmbit sanitari, un 30% de metges especialistes es jubilaran els pròxims 2 anys, accentuant la mancança actual d'aquests professionals. Així ho ha denunciat el programa Al Matí el fins ara director del Centre de Cirurgia Experimental del Taulí, Gabriel Gili.
Tenim els números i llavors es projecten a la pantalla cada vegada i diuen, mira, aquest any, pues, des del 23 al 25, pues, es jubilen un 30% de metges. No tenim metges especialistes. L'any passat, per exemple, per donar una data, pues, sí, es van col·legiar a Catalunya, que som uns 35.000, la meitat que es van col·legiar extracomunitaris. Vull dir que el que diu sempre el president, no? Falten metges i falten diners per arreglar tot això.
Per Gili, aquestes dades són molt preocupants.
Sobretot perquè la cirurgia ortopèdica i traumatològica va cap a l'especialització.
La robòtica i tot el que s'està fent ara s'està avançant molt, sí. Sobretot s'estan molt superespecialitzant, i jo els hi deia, dic que ara això el que va és per unitats. És a dir, la nostra especialitat, que és molt, molt àmplia, hi ha moltes tècniques, no tothom pot fer tot bé. Llavors, jo sóc de la generació que ho hem fet tot, però ara ja et superespecialitzes, no? I quan vaig venir a la Clínica Mayo els vaig dir, això va així i això vindrà aquí.
Gili ho ha denunciat uns dies abans de fer efectiva la seva jubilació, després de 45 anys exercint al Taulip, una etapa en què ha vist com la medicina canviava amb noves tècniques quirúrgiques, però també amb canvis en l'atenció als pacients. Entre aquests, en destaca la col·laboració entre els professionals de traumatologia i reumatologia, que assegura han reduït el nombre de persones que acaben a quiròfan.
I la retirada de la mascareta al transport públic prevista pel 8 de febrer és encertada, tenint en compte que la mesura ja no s'aplicava correctament. Així ho ha manifestat al Cafè de la Ràdio el professor de la UOC, investigador de la Universitat de Leicester, Salvador Massip.
Tenim una norma i no està ben feta i ni tan sols li prestem gaire atenció. La veritat, doncs, més val eliminar-la i eliminar l'estrès que ens representa això ara. Si es pogués fer bé, fantàstic. És el que dius, la mascareta hem de respectar-la com el que és. La mascareta té una funció i va bé si es tracta bé, no? És la idea de mascaretes quirúrgiques, per exemple, sí, però renovar-les al cap de cada dia, com a mínim, millor encara si pots tenir les FFP2.
Tot i això, Massip insisteix que la pandèmia no s'ha acabat.
Per això subratlla que cal mantenir altres precaucions.
El que hem de fer és actuar diferent, però sense perdre de vista que aquest virus està per aquí rondant. Què vol dir això? Sobretot que ens hem de vacunar. La gent ha de tenir les vacunes al dia, quan toca un reforç del prens. S'està parlant ara de instaurar una dosi anual per a les persones, si més no, de certes edats, com la de la grip, que se la vagin posant repetidament cada any per reforçar les defenses. Això són coses que s'haurien de mantenir i, doncs, sobretot ser conscient, si ets de població de risc, pensa que aquest virus està per aquí.
Massip considera que la mascareta s'hauria de quedar per sempre a l'àmbit sanitari, ja que és un espai on conflueixen persones amb molts virus i d'aquesta manera se'n frenaria la propagació.
Les entitats del tercer sector pressionen el govern de la Generalitat i el PSC per arribar a un acord de pressupostos pel 2023. A més, reclamen que es millori la partida pressupostària per a les entitats socials, tot recordant que fa anys que pateixen retallades i que s'han d'estrènyer el cinturó.
La gerent de la Fundació Tendis, Montse Estrada, ha recordat al Cafè de la Ràdio que les entitats fa un lustre que es troben en una situació d'infrafinançament i que fins ara s'han trobat amb l'augment de preus generalitzat.
És una situació complicada per la viabilitat. Al final, les entitats el que han de fer és doncs, fer mesures, fer justos. I després, un altre tema molt important. Nosaltres donem servei a les persones. I qui és clau? Les persones, els professionals. I clar, tenim unes diferències de sou per feines iguals amb altres. amb salut, que tenim estudis fets, i depèn, però sempre parlaríem de per sobre un 20%.
Per tot plegat, Estrada ha explicat que la viabilitat de les entitats està en risc, perquè ja han adoptat mesures d'estalvi i es troben contra les cordes.
Només el que seria el tema energètic, probablement ja es necessitaria un 3-4%. Això ja només tema energètic. Després són serveis que temes com alimentació, que tots sabem, que els increments són molt alts, no? Alimentació, tot el que es compres, també ha fet unes pujades molt importants. Només hem de pensar que l'IPC, si sumem dels dos últims anys, supera, va cap al 12%.
Des de l'Avincat, el col·lectiu que agrupa les persones amb discapacitat intel·lectual calculen que l'augment del pressupost pel sector hauria de ser del 10%.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
L'Ajuntament de Sabadell mou fitxa per garantir l'accessibilitat a banda i banda del riu Ripoll. En els pròxims dies s'iniciaran els treballs per construir una passarel·la de formigó provisional mentre reformen les dues estructures metàl·liques de Cal Grau i el molí del Fontanet. El consistori ha optat per habilitar el nou pas, malgrat que la rehabilitació de les passeres l'està executant l'Agència Catalana de l'Aigua.
Inicialment, l'Ajuntament i l'ACA van decidir no fer cap pas alternatiu, tot i el desballestament de les dues estructures, de manera que els ciutadans que habitualment creuaven el riu per aquests dos punts es veien obligats a fer la volta per tota la carretera. Els veïns de Torre Romeu, en desacord amb la decisió, van tirar pel dret i van construir una passarel·la rudimentària que finalment el consistori substituirà per una estructura de formigó molt més estable i segura. El president dels veïns de Torre Romeu, Manuel Moya, ha celebrat el compromís de l'Ajuntament de Sabadell i ha recordat que era necessari habilitar un pas alternatiu en un punt per on cada dia passen desenes de persones.
Porque por ahí pasa muchísima gente. Sobre todo los fines de semana la gente sale a caminar al río y pasa, y claro, utilizaban el puente y ahora utilizan la pasarela y los ciclistas y todo el mundo puede utilizar la pasarela, claro. Y nosotros pues estaremos con los vecinos en todo lo que haga falta.
Els treballs per construir la passera de formigó començaran de forma imminent. Segons el calendari facilitat als veïns, estarà enllestida la pròxima setmana. L'estructura es mantindrà habilitada mentre durin els treballs de rehabilitació de les passarel·les de Cal Grau i el molí Fontanet al voltant de 4 mesos. Un cop les obres amb un pressupost de més d'un milió d'euros estiguin enllestides, passaran a ser de titularitat municipal.
En successos, avui hem sabut que els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones de 23 i 24 anys a Montcada i Reixac quan carregaven més de 17 quilos de marihuana en un vehicle.
Els fets van succeir el 25 de gener, quan els agents a la 1 de la tarda van detectar un cotxe estacionat amb les portes del darrere i el maleter obert. Els policies van veure que hi havia dues persones carregant bosses al vehicle, les quals feien una forta olor de marihuana. En total van decomissar més de 17 quilos d'aquesta substància. Els arrestats, que van passar a disposició judicial, estan en llibertat amb càrrecs.
D'altra banda, la policia catalana també ha informat que un home ha mort mentre reparava el motor del seu camió a Santa Perpètua de Mogoda.
Els agents han rebut l'avís quan passaven pocs minuts de les 10 del matí. L'home reparava el motor amb la cabina aixecada i de sobte li ha caigut a sobre. Malgrat la ràpida actuació dels serveis d'emergència, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. La víctima és un home de 61 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sant Antoni de Vilamajor. Ja s'ha informat el jutjat d'instrucció de Sabadell i el Departament de Treball, com sempre que hi ha accidents laborals amb víctimes mortals.
Avui també és notícia.
Incendis sense ferits en un immoble del carrer Sol i Pedrís.
Les flames van començar dins d'una paperera d'un pati comunitari. Tres dotacions dels bombers van participar en l'extinció del foc, que també va mobilitzar una ambulància del SEM. Cap persona va resultar ferida.
Sabadell acollirà l'exposició Cuidar-se les dents entre els 22 de febrer i el 8 de març.
La mostra s'instal·larà al Centre Cívic de Can Déu després de passar per Sant Sadurní d'Anoia i Vilassar de Mar. L'exposició, adreçada a nens d'entre 5 i 8 anys, pretén promoure hàbits saludables d'higiene bucodental. Es complementa amb una guia que conté activitats relacionades amb els continguts de la mostra per treballar-les a l'aula després de les visites escolars.
I Deixeu-vos Dona assumeix la gestió del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Universitari General de Catalunya a partir de demà.
El centre especialitzat en l'atenció integral en salut de la dona també oferirà l'especialitat de reproducció assistida, que fins ara no s'oferia a l'hospital. Deixeu-vos Dona començarà a funcionar aquesta setmana amb un nou espai de consultes de 1.200 metres quadrats, instal·lat a la primera planta del centre sanitari. Ha invertit 2 milions d'euros.
Sharon, la drag queen sabadellenca guanyadora del Drag Race Espanya, competeix avui a la primera semifinal del Benidorm Fest. Mírate, mira tu
reflejo a quien quieres ver.
La cita decidirà qui representa Espanya en la següent edició d'Eurovisió.
Les actuacions començaran passades les 10 de la nit i es podran seguir al primer canal de televisió espanyola, tot i que el programa arrencarà a les 8 del vespre. Sharon vol aconseguir una de les 4 places per la final de dissabte. Les altres 4 sortiran de la semifinal del dijous dia 2. L'artista que s'hi transforma, Cristóbal Garrido, diu que arribar fins aquí ja ha estat un èxit.
Doncs que a la gent li agradi la teva posada en escena, una mica doncs, el que ofereixes, però jo crec que en aquest punt, totes les cançons i tots els artistes ja tenim guanyat l'estar aquí. O sigui, ja, això és una cosa que ens van dir, però que a mi, per mi és molt important i és així, no? Estar és ganar. O sigui, és que arribar a aquest punt de quasi 900 cançons, 900 artistes o 900 propostes que van arribar, doncs, arribar a ser els últims 18, doncs jo crec que és una meravella.
La drag queen que interpretarà Aire, la cançó Dance que escoltem, ha estat la primera fent l'assaig de 40 minuts aquest dilluns sobre l'escenari, amb la companyia dels 5 ballarins que també hi participen.
Doncs Aire és una cançó que parla de la superació personal, d'acceptació, de mirar-se amb un mirall i reconèixer-se a si mateix i acceptar el que som i estimar-nos com som. I és una cançó que d'alguna manera jo tenia ganes d'enviar aquest missatge, perquè amb tot l'any que he viscut, amb tot el tema de guanyar Drag Race, després de fer Reines al Rescate i tal, doncs diguem que m'ha fet accedir a un munt de gent que ha vist d'alguna manera, amb la meva manera de fer, doncs certes similituds, i m'expliquen doncs les seves històries personals, em confien coses molt, molt íntimes.
Sharon competirà contra Sofia Martin, Arid, Saguni, Megara, Alice Wonder, Meller, Fusa Nocta i Twin Melody.
I aquest cap de setmana s'estrena la nova producció de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Grans Heroïnes del Cinema. L'audició sonarà divendres a la Factoria Cultural de Terrassa, dissabte al Palau de la Música de Barcelona i diumenge a l'Auditori de Sant Cugat.
La funció es desenvolupa sota la direcció de Virgínia Martínez, que és la directora titular i artística de l'Orquestra Simfònica de la Regió de Múrcia i que es confessa emocionada de tornar a treballar amb l'OSB.
Quan uno llega a un moment de su carrera, es fantástico quan uno puede decidir lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer, y hay proyectos que a uno le ilusionan especialmente, y este es uno de ellos. Por la orquesta, porque hacía mucho tiempo que no volvía, porque los adoro, están iguales, no parece que aquí no ha pasado el tiempo, tienen las mismas caras, igual de jóvenes, y es una gozada de verdad volver a trabajar con ellos.
L'OSB fa una reflexió durant l'espectacle sobre la bretxa de gènere, com apunta Jordi Cos, president de l'entitat i creador de la idea original.
Després de fer entre 3 o 4 programes al llarg d'aquests anys dedicats a la gran música de cinema de Hollywood protagonitzada per actors, pensaven que era important canviar el focus i centrar ara en pel·lícules protagonitzades per dones, però també naturalment acompanyades també per grans bandes sonores.
L'actriu de doblatge Mercè Montalà és la narradora del concert, que ret homenatge a les protagonistes de pel·lícules com Allò que el vent s'endugué, Memòries d'Àfrica, Mary Poppins, Kill Bill, Alien, Terminator, Esmorzar amb diamants o Cabaret, i creu que el mèrit ha estat en guionar la successió de músiques i textos. També es reivindica l'aportació que han fet els dobladors pel cinema.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Amunt al Taló. 6 temporades i més de 200 programes parlant de la passió de molts sabadellencs i sabadellenques. El teatre, a través de les ones de Ràdio Sabadell. Tot allò que passa als escenaris de la nostra ciutat i de més enllà. Entrevistes, radioteatre, recomanacions teatrals, reportatges, cinema, musicals i molt més. Amunt al Taló. Cada dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Sabadell. Escolteu-nos en streaming entrant al web de la ràdio o bé al nostre podcast de Spotify. I segueix-nos a les xarxes a Instagram i a Facebook. Amunt al Taló, amb el suport de l'Estat.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat un increment del 8% del salari mínim interprofessional fins als 1.080 euros bruts al mes en 14 pagues.
L'executiu ho ha acordat amb els sindicats, però sense el suport de la patronal. Sánchez ha assenyalat que d'aquesta manera se situa el salari mínim al 60% del salari mitjà a Espanya.
L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, valora molt positivament la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Per Puigdemont, el dictamen fa inviables les euroordres de jutge Llarena contra els exiliats i deixen via morta l'extradició. En declaracions des del Parlament Europeu, també ha destacat la importància que, per primera vegada, el Tribunal parli de tombar euroordres si es constaten vulneracions en el tracte a grups objectivament identificables.
L'Audiència Nacional demana un examen psiquiàtric del detingut per l'atac mortal a un sacristà a Algeciras.
Des de l'Audiència han acordat l'exploració forense del presumpte terrorista jihadista en presó incondicional per aquests fets. L'informe ha de servir per determinar la imputabilitat de l'acusat.
Esports.
La direcció esportiva del Centre d'Esports treballa a correcuita per tancar una última operació en el mercat hivernal. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les oficines de la Federació Catalana ja estan tancades, però el termini per inscriure altes es prorroga fins la mitjanit.
I segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, hauria sortit una possibilitat d'última hora, de la qual pocs detalls se'n saben, però recordem que la prioritat del club era fitxar un central i fins ara no n'ha arribat cap. Igualment, també s'estudiava la possibilitat de reforçar el mig del camp, però ara mateix, insistim, no hi ha res confirmat pel que fa a la parcel·la d'aquest hipotètic futur jugador.
A l'espera del que passi amb aquesta operació, el balanç del mercat arlequinat ha estat de 3 altes i 5 baixes. Han marxat Sergio Montero, Pelayo Suárez, Audal Vergés, Juan Delgado i la confirmada avui de Víctor Vidal.
Una sortida que s'esperava després del fitxatge confirmat ahir d'Adrián Ortolà. Una cara nova que avala l'ex arlequinat Teo Quintero i que explica per què no ha tingut gaires oportunitats aquesta temporada.
Va començar jugant i amb molta confiança, però sí que és veritat que aquí vam començar, els resultats no van acompanyar, va haver-hi un canvi d'entrenador i l'entrenador que va venir doncs, tenia idees diferents i ara els últims partits ha acabat sense jugar. Però de totes maneres, a mi em sembla un porter molt bo, o sigui, d'un nivell molt alt, sobretot amb la pilota als peus, filtra passes que no veu ningú, fa jugar l'equip, dona seguretat en aquest sentit. I després sota pals és un porter també molt complet, que para molt.
Pel que fa a Vidal, qui ha jugat un total de 6 partits de Lliga com a titular al Centre d'Esports, ha rescindit avui mateix el contracte amb el club. No se sap encara quin serà el seu futur, però hi ha la possibilitat que acabi retirant-se per motius professionals.
I per contra, el Sabadell ha pogut confirmar oficialment la incorporació de Cristian Herrera.
Es tracta d'un extrem dret que ha jugat les últimes temporades a l'Intercity. De fet, és un dels jugadors insígnia del club alacantí, amb qui ha disputat més d'un centenar de partits i sent un dels seus principals golejadors. Enguany, però, havia perdut una mica de protagonisme i havia vist porteria en un parell d'ocasions. Nascut a Santa Coloma de Farners fa 28 anys, es va formar a les categories inferiors del Barça i Villarreal i posteriorment va jugar al Gavà, l'Alzira, el Castellón o l'Ibiza, entre d'altres.
Tot això pel que fa a altes i baixes, però també quedava pendent saber el futur d'alguns dels actuals integrants de la plantilla. Noms com el de Guillem Molina havien sonat per sortir, finalment complirà contracte amb el Sabadell i també era incert el cas d'Àlex Gualda.
El futbolista basc, qui va estar col·locat a la rampa de sortida, finalment entrarà en els plans de l'equip. Diu el migcampista que tot plegat ho ha portat amb naturalitat.
Yo lo he llevado bien, al final todos los mercados se habla de muchos nombres, pues como todos los mercados en todos los equipos, de gente que puede salir, gente que puede entrar, y bueno, yo he llevado con naturalidad y bueno, he estado al máximo con el equipo, comprometido para lo que se me necesite, y aquí estoy y mi intención es seguir aquí.
I tot el que passi en els pròxims minuts i hores en clau Mercato ho podreu seguir a radiosabadell.fm, a les nostres xarxes socials i també al canal de Twitch de Ràdio Sabadell en cas que hi hagi novetats.
Més futbol, en futbol juvenil, primera derrota del juvenil A del Sabadell des que Edu San José es va fer càrrec de l'equip.
Sí, el juvenil arlequinat ha caigut a l'11 lloc després de perdre 2-1 al camp del Huesca amb un gol estèril de Dani Ramírez. El central creu que molts dels rivals es deixaran punts en aquest escenari.
Badalona va guanyar i ens adelanta, Girona també va guanyar i ens adelanta, però bueno, al final a ells els hi tocaran a Huesca, els rivals, i bueno, això ara està així la taula, però aquí hem de jugar tots contra tots i seguirem escalant.
Un graó per sota, Lliga Nacional, el juvenil B encadena 4 victòries en els 4 partits disputats en el 2023. Amb el triomf 3-2 contra la Unificació en Bellvitge, el conjunt arlequinat és 7è. Mario Jaspe, autor d'un doplet, va agafar el testimoni d'Ivan Sánchez, qui havia vist porteria en els 3 partits anteriors.
Ya le dije después del partido que le cambié el rol, pero bueno, Iván es un jugador espectacular y se ha notado estos últimos partidos y bueno, para a ver si puedes seguir con este nivel hasta final de temporada y bueno, igual que él, yo y todos los demás compañeros para llegar al objetivo que queremos en común.
Ara el Sabadell juvenil B es troba tot just 2 punts del Mercantil, que va patir la seva segona derrota del curs, el Narcís Sala. 4-2 va guanyar el Sant Andreu, que amenaça la plaça d'ascens que ocupa des de fa moltes setmanes l'equip de Marc Xalabarder. El tècnic parla d'oportunitat malgastada.
Ara, no, en perspectiva, et veus allà dalt i dius, ostres, teníem l'oportunitat de posar-nos a 9 punters, de guanyar el gol a veres particular, és a dir, serien 9 més 1, i no hem estat capaços de fer-ho, no? Per tant, sí que és una oportunitat perduda, veient com està el tema d'avui.
I en futbol amateur, a segona catalana, estranya jornada al subgrup 4B per als interessos sabadellencs.
El Tibidabo va perdre 2-0 al camp del segon al Montcada amb un gol al tram inicial i un altre a les acaballes. El Sabadell Nord descansava i el partit contra el Ripollet del Can Rull Romulo Tronchoni es va suspendre al minut 70 amb 1-0 favorable als arlequinats per una picabaralla entre els dos equips. José García Numoski, el tècnic dels de la zona oest, reconeix que hi va haver tensió però assegura que no es va produir cap aldarull greu.
Hay una falta a favor nuestra que deja el balón, bueno, se encara uno con otro, se empujan, viene otro, empuja, ya se crea ahí un barullo así grande de todos los jugadores, los árbitros se apartan y ya te digo, o sea, pero ni agresiones, ni nada, palabras y dos empujones o tres y ya está.
En principi el que resta del partit es reprendrà, però encara no hi ha data fixada.
En pàgina poliesportiva, l'Escola Pia entra en escena aquesta nit a la Copa Catalunya de Futbol Sala. Els de Pedro Donoso, immersos en una situació molt perillosa en Lliga, visiten el Sant Quirze quan faltin 5 minuts per 11:45.
Els escolapis arriben a l'eliminatòria després de perdre 4-5 contra el Calvià Lliga i de no poder sortir de la zona baixa de la segona B. Per contra, el Sant Quirze, que milita a tercera, és segon classificat al seu grup i encadena 4 victòries consecutives. Donoso, tot i el panorama, afronta amb il·lusió la competició.
A mí no me molesta nada, yo entreno para jugar y si viene un partido, pues disfrutar del partido, ¿no? Yo creo que ahora mismo la plantilla es larga, con Mar Payés también tenemos otro cambio más, bueno, pues a disfrutar el martes y yo creo que nos puede venir bien una victoria también allí.
Marc Pagès, qui va penjar les botes a finals de la temporada passada, es va reincorporar amb l'equip fa tot just uns dies. A més de l'Escola Pia, la Copa Catalunya també hi és el Natació Sabadell, ja fa dies classificat per la quarta ronda. El club es veurà les cares amb el badalonès Butxí, del grup Zarraona, el passat dissabte. El duel tindrà lloc d'aquí a unes setmanes i, mentrestant, els nedadors se centren en la Lliga. Abans del derbi contra la Pia d'aquest dissabte, els d'Adri Sánchez van signar un empat a un a la pista del Barceloneta. El club es manté 6è la classificació, però té més a prop el descens a 4 punts que no pas la zona play-off.
Un parell de punts del món aquàtic en waterpolo, els dos sèniors de l'Estalpul Natació Sabadell gairebé calquen els seus marcadors a Can Llong aquest cap de setmana.
Tots dos van guanyar per seguir al capdavant de la divisió d'honor amb 13 victòries en 13 jornades. El masculí es va imposar per 20-7 al Real Canoe madrileny en un partit en què Lluc Bertran va acabar com a màxim golejador amb 4 dianes i sota pals va tenir minuts el jove Xavi Tecles. I pel que fa al femení, golejada també per 20-6 en el duel Vallès contra el Rubí. La màxima realitzadora va ser la boia Paula Leitón amb 4 gols.
I en natació, bon paper del Sergio De Celis a l'Euromid de Luxemburg.
El nedador del Club Natació Sabadell es va penjar el bronze a la seva prova predilecta als 100 lliures i a més va nedar 2 finals a més. Als 50 lliures, on va ser quart, medalla de xocolata, i també va signar una 7ª posició als 500 papallona. També va ser 12è als 400 estils i 9è, guanyant la final B, als 200 lliures. A més, De Celis va estar acompanyat del tècnic del club, José Antonio del Castillo Casti.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per 2:15 d'avui. És moment de tancar el Notícies Vespre d'aquest dimarts 31 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu recuperar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm